Sant Cugat a fons, amb Sergi Alemany.
I 9 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns 26 de gener de 2015, moment per la tertúlia esportiva amb Àngel Casas, Josep Maria Félez i Jesús Galindo. Bon dia a tots tres.
Bon dia tingueu.
Una mica més a prop del micròfon, Àngel. El micròfon, això, te'l pots acostar i els oients, que avui sobretot t'hauran d'escoltar, imagino que desfer-te en elogis cap a aquest Espanyol que va llançat. Sí. Mira, un record des d'aquí per l'Alba Triador, que ja li direm que els tertulians la troben a faltar, eh? Ara, micròfons tancat, sí. Preguntàvem per ella, l'Alba, si tot va bé dimecres, ja tornarà a estar al peu del canó.
Està millor que nosaltres, pels informes que tenim.
Està bé, sí, està bé. No, sí, afortunadament no hi ha cap problema de salut. Bona salut, com dèiem ara, Àngel, sí. La del Barça, d'una banda, Josep Maria i Jesús, sembla que és bona i que s'ha retrobat el millor Barça, esperem que duri, però l'Espanyol en dos partits sembla que ha demostrat que tant de bo, si això no canvia, aquest any pot fer alguna cosa interessant a la Lliga i a la Copa, Àngel.
Sí. La Copa ho té més factible que no pas a la Lliga, però bueno, la Lliga,
jo no cal descartar la Lliga, si...
No, però la Lliga si ja no és un propòsit,
bon,
per entendre'ns, en Europa ja no és un propòsit.
No, jo no he parlat, d'anar a Europa.
No.
Els de l'Espanyol que ja feu suposicions.
Jo crec que mantenir-nos en aquesta posició actual és un èxit per nosaltres, per tant, vull dir, no, hem de ser ambiciosos, però d'una forma limitada, Ara bé, el de la Copa sí, és una altra possibilitat. I efectivament l'Espanyol ha tingut una reacció arran precisament de la Copa, del primer partit ja amb el València, que va jugar amb un equip bastant modificat. Va arrencar un resultat que li va ser possible, amb un segon partit molt ben jugat, doncs superar el València. I el València no és qualsevol, vull dir que és un equip... Que...
Ahir el València...
En el Sevilla el va guanyar.
Li va fer 3 al Sevilla, tot i que el partit podia haver canviat amb un penal de Bacca, he vist aquest matí.
De fet, el gol
que va fer ja va ser de penal, però va tenir
un segon
que va fallar, que va aturar Diego Alves.
Sí. Bé, llavors, vull dir, va venir un del Sevilla, que realment va ser... molt, molt important com va saber-nos superar amb joc i amb resultat, Aquí molta gent diu sí, però ens vam fer un gol a l'última hora, sí, però mira, però portant-ne 3, vull dir,
sí, abans de començar el partit tothom l'hauria firmat.
Passa que el gol és fotut,
és fotut
però l'Espanyol aquest és un equip que pot marcar, que pot marcar un gol.
Si marca
un gol ja neutralitzes aquest.
Per això. Ja jo crec, i l'Espanyol tal com està, si hi ha capacitat, jo crec que la capacitat hi és i la voluntat hi és, doncs en el partit de tornada el Sevilla pot fer diverses coses, però l'Espanyol com a mínim un gol ho farà. O menys si juga 10 minuts el Caicedo, vaja bé.
O Estuani,
vull dir, és que aquí ara...
Per tant, Àngel...
La clau són 10 minuts.
És bastant evident que, a més, aquesta victòria a la Lliga encara ha fet pujar més la moral de l'afició, que sí,
més,
jo he de dir, jo parlava amb aficionats de l'Espanyol, amics, sí. Però mira, algun n'hi ha.
Pocs,
però... No, més dels que m'agradaria, però vaja, millor, així cadascú té el seu club, defensa els seus colors.
I tant.
I em deien que patien per la tornada a Nervión, em deien, amb el Sevilla. Ara bé, no hi he parlat a les últimes hores, però jo crec que després de la victòria d'aquest cap de setmana ja estan més tranquils.
Sí, sí. És que, ja dic, aquí...
Perquè tornar a fer tres gols...
Cal veure el plantejament de joc. Fa un plantejament de joc, jo diria que primer es deixa atacar, eh? Que vull dir, es posa més aviat a la defensiva. Però quan els altres ja s'han cansat de provar-ho i per sort no ho han aconseguit, doncs llavors inicia el peny endavant i sempre amb l'oportunitat de la jugada avançada, ràpida, que permeti fer -ho. I això és una cosa que ho pot mantenir a Sevilla. El Sevilla també pot canviar una mica de joc, però sincerament jo el vaig trobar més fluix del que m'imaginava el Sevilla aquí.
Del que estava, bastant més fluix del que està normalment, perquè la veritat és que jo crec que té un gran equip.
Sí, sí, sí.
I està jugant molt bé, malgrat aquests últims partits.
Jo aquest concepte el tenia i realment el vaig veure defensivament, vull dir, amb certes...
Però també jo crec que va ser una mica que es va veure sorprès per l'Espanyol. Jo crec que no s'esperava un Espanyol que anava més confiat del compte.
Sí, possiblement.
I no s'esperava l'Espanyol amb aquesta intensitat, amb aquestes ganes, amb aquest anar endavant,
sí.
I això els va descol·locar.
Sí, sí, sí. I això que acabes de dir per mi és la característica d'aquests últims partits. És l'empenyo que hi posa, que hi fa amb tota la força que pot i rapidesc, i resol amb això jugades... tant en la defensiva com en l'atac, vull dir que l'ha fet efectiu. I una altra cosa és que ara logra fer gols, vull dir que teníem un Espanyol que amb resultats mínims, sí que defensivament es protegia, però que no tenia capacitat de gol manifesta i aplicada. I ara, vull dir, funcionen de forma molt més eficient de cara a gol, i això el futbol són gols, vull dir, ja pots jugar bé, ja pots d'allò, però si no marques gols no és. I en canvi ell ara està demostrant una capacitat, inclús sorprèn el cas d'en Caicedo, realment, vull dir, és que allò que quan surt i sembla que se'ls posin a mirar-se la llàvia amb si ho fa, vull dir, és que és increïble.
A mi em sorprèn molt el tracte que té el Sergio González amb el Caicedo.
Sí.
És un jugador molt difícil de portar, i el posa a la banqueta,
sí.
I el substitueix i surt i marca.
Sí.
Això és molt difícil, és un jugador introvertit, tots aquests són jugadors introvertits, no?
Havien jugat junts, no? Si no m'equivoco, van arribar a coincidir
amb sí.
El Llevant.
El Llevant, diria que sí.
O
l'Estuari també, em sembla.
Es va retirar.
No ho sabria dir.
No recordo.
El Caicedo i el Sergio segur, jo diria.
Sí.
I amb l'Estuari tinc dubte.
L'Estuari crec que no,
L'està gestionant Caicedo, molt bé.
L'Estuari crec que no.
Però parlaves de Caicedo, Josep Maria?
Caicedo,
de la gestió de...
Sí, molt Llevant, i llavors també hi havia
el Sergio... És la gestió d'Estuari.
Sí. La relació ve d'allà, vull dir... Però l'Estuari no hi és. Ah, i una altra cosa, que aquí, quan hem parlat especialment del Barça, és el mantenir un equip d'allà, és que des del València... primer, no fa cap equip igual en cap dels partits, el Sergio, vull dir que fa i fa modificacions i no li surten malament, que és un avantatge gran, vull dir que...
Això demostra que de futbol no tenim ni idea ningú.
Bueno, no sé, sí.
És la gran demostració.
No, realment...
Home, però d'alguna manera... sí que podríem dir que ha trobat l'11,
sí.
No?
Home.
I que és també una de les claus, és
sí,
a dir...
Sí, però jo diria que ha trobat la quinzena.
No canvia sis jugadors, com deia Luis Enrique.
Perquè sí que la línia mestra, doncs, no, però escolta, però la defensa, cada partit n'hi ha un de diferent, dintre d'un de 5 o 6 o 7, I a la mitja, doncs, també d'entre 4 o 5, també, o sigui que hi ha la delantera, està més segur en la posició dreta amb el Lucas i lògicament el Sergio
i el Salva Sevilla
és un element
molt important,
i un altre dia juga en una posició i un altre dia juga en una altra.
Sí, el Salva Sevilla va canviant.
Sí, que manejar aquesta mobilitat, hem de donar gràcies que surti
a veure,
bé, perquè
de València a Almeria quants canvis hi ha hagut en l'alineació?
Jo diria que tots els partits, com a mínim, hi ha hagut dues persones distintes.
Un seria Caicedo.
Sí,
que amb el València va ser titular.
Sí. Cap,
hi havia algun altre canvi?
Ni l'Estuari ni el d'allò han jugat tots els, tot el partit.
Però jo pregunto, si ho recordem, Àngel, entre el partit del València de Copa, que es guanya 3-1, i el 3-0 d'ahir l'Almeria,
sí,
quants canvis hi ha a l'alineació? Ja sé que ara...
Ja no me'n recordaré bé.
Que el cantó culer de la tertúlia no se sabrà l'alineació de l'Espanyol.
Però hi han jugat...
Però sí que hi ha hagut canvis. Jo ara no me'n recordo tampoc.
Hi han jugat diversos. A l'esquerra, per exemple, hi ha jugat...
Si no, ara buscarem la fitxa.
N'hi han jugat diversos. En el mig, per exemple, el Sergio Sánchez ha jugat excepcionalment alguna estona. Vull dir, en Abraham ha sortit bastantes vegades. Qui més és? El Fernández també, vull dir, a la defensa no cal dir, el Coloto ha jugat algun dia no, el Javi López a la dreta ha jugat algun dia i algun altre dia no ha jugat ell, a l'esquerra possiblement, excepte un dia, tots els altres ha jugat el Fuentes.
Ah, però al final l'afició tindreu alguna alineació preferida?
Jo ja no ho sabria dir, i menys ara,
Barça,
després
no?
De les variacions que hi ha hagut durant l'èxit, diguem-ho així, doncs em seria molt difícil de dir, avui sí que l'has encertada amb l'alineació. Així és com jo diré una cosa, i ho diré del Barça, de l'última alineació del camp de l'Eixa, jo crec que el gran error que va fer va ser de no fer fer jugar el Suárez, si és que estava físicament en condicions.
Bueno, jo no vaig trobar malament que no jugués.
Jo vaig trobar un desencert no aprofitar l'ocasió per fer-lo jugar.
Jo estic d'acord amb l'Àngel per una raó, perquè jo crec que el Suárez el que necessita en aquest moment és jugar.
És confiança.
És jugar.
També necessita, el Pedro també necessita jugar.
Ja, però...
No parlem de bons i dolents.
No parlem de bons i dolents.
I si aquells suplents del Barça una setmana abans li van fotre 5 gols al camp de l'Elche, per tant, qui tenia que jugar els que sortissin, que vaig trobar molt bé les variacions que va fer, havien de golejar també l'Elche. I gràcies a Déu va ser, perquè la primera part no anava per aquest camí.
Però imagina't això, fer-ho i amb la presència d'en Suárez, que en Suárez hagués fet un gol o dos. Consolidava el trio d'una manera molt, molt, molt potent. Bé, vull dir, no li va passar res al Barça, eh?
No. Jo
sincerament, veure el Suárez sentat allà em va fer certa d'allò, i vaig voler arribar a suposar així una mica que si estem a alguna lesió o alguna cosa...
Home, no, però no pot jugar.
Hi havia el Suárez, l'Alves, l'Iniesta, hi havia uns quants, eh?
Sí, bueno, però és que jo crec que el trident aquest, Messi, Suárez, Neymar, és molt important
per la situació, que el Suárez necessita jugar i necessita marcar, i a la que jo estic segur, soc dels que estic convençut de que el Suárez, a la que marqui un gol i li entrin dos en un partit, serà una cadena. No arribarà potser als nivells de Messi, evidentment, però vaja, que és un jugador que d'aquí a final de temporada et pot marcar 12-15 gols perfectament.
Amb un quadre del Rubens, jo no tinc per què posar-hi cap pintadeta més, ni cap pinzellada més per canviar-lo, però aquí jo crec que aquesta pinzellada hi hauria anat bé, crec pel jugador i pel trident, que ha de ser l'autèntic trident, vull dir que punxen,
eh? Jo crec que sortirà de titular a l'Atlètic Madrid, que és el que buscava Luis Enrique, està claríssim que sortirà ell de titular, i és més, m'atreveixo a dir en aquests moments, al principi de temporada vaig veure el primer partit al camp del Barça amb l'Elche, que li van fer 7 gols, em sembla, i vaig pensar, penso que és l'equip més dolent, per lo que havia vist, i era el primer partit de Lliga, eh? Dic, penso que aquest equip és un equip de segona, ja. I va passar el temps, i l'Elche estava molt bé amunt,
i anava aguantant
bé, perfectament, però ara els últims partits ja s'han anat avall, i ara està demostrat que l'Elche és un equip trencat i tal, no? Uns descartes d'uns equips com són un parell de jugadors del Barça que té, que no servien ni pel Barça bé, i aquí estan jugant, i lògicament no pot arribar molt lluny. I penso que la Copa, l'Espanyol, té un partit molt difícil a Sevilla, més del que es pensa la gent, sí, però que la passarà a l'eliminatòria. I si passa a l'eliminatòria del Barça, tenim una final de Copa Barça-Espanyol.
Josep Maria, amb passat culer,
a Lomban i el... qui més era? N'hi ha tres, eh? Un no va jugar.
Tres?
Sí, n'hi ha tres. Un no va jugar. Lomban...
Lomban...
No, no tinc present.
Almenys, el primer partit contra l'Elx, és a dir, el de la Copa, va jugar.
Damià, sembla que és un altre que és el Damià.
Damià. No, home, no, Damià és no. El lateral que cobria, no?
Sí, que no, sí.
Neymar,
que,
no
és
el Damià, que el va cosir, sí, tot i que després estan amics al final del partit.
I el Damià en aquell em sembla que és uruguaio també, sí, o de sí. Por ahí.
I el... no me'n recordo l'altre. I el, per exemple, el Cor no va jugar.
Va jugar al final, va sortir.
Sí, sí, que va jugar al final i veus, dius, el Cor és un dels jugadors importants que té l'Elche també, perquè està amb aquest equip i veig que tampoc va jugar, dic, és un equip destrossat, trencat i per tot arreu.
Bé, la victòria del Barça...
Que a més em penso que no cobren, els jugadors.
Sí,
sembla que... estan en merders d'aquest tipus,
És que val molts diners,
La victòria del Barça, dèiem, a banda que no cobrin els jugadors de l'Elche, que això la moral tampoc ha de... d'ajudar a l'hora de sortir a jugar un partit, ja pots tenir el Barça al davant, ja pots tenir el Madrid, la victòria en principi la donaven per feta, no? Abans de jugar.
Camp de l'Elche, vols dir? Sí, sí, tant, per descomptat.
Partit de Lliga, no pots despenjar de la lluita pel títol.
Vam estar veient a la penya, vam estar veient a... bueno, molta gent va veure tot el partit, però diguéssim, jo vaig veure concretament la segona part del Madrid, el camp del Córdoba, va ser deplorable, inclús l'actuació arbitral va ser per mi deplorable. Aquest país no se'n anirem a parar, ho dic així, el va expulsar quan ja no tenia més remei, perquè abans ja havia fet ara es demostrarà una vegada més què és aquest país amb el cas de l'ascensió d'aquest home, que és la cinquena vegada que és reincident, ja veurem.
Dos partits, que és la sanció mínima per el que posa el redactat de l'acte.
L'han expulsat 9 vegades Cristiano Ronaldo, 5 des que és al Madrid.
Clar, però el redactat de l'acte posa, bueno, no diu la paraula agressió, però per dar una patada, sinestrar el balón en juego, que es considera agressió, això.
Totalment.
Però es considera, el posar el redactat d'aquesta forma és que és una acció del joc.
El que se'n diu un lance del juego, no?
Exacte,
a l'acte segur que
juego.
Posa lance del juego.
Però no ho posa, però el redactat... El redactat és aquest. El redactat diu una patada sense estar la pilota en joc. Això és una agressió, però és una agressió menor dins del joc. No és una agressió, quan posen agressió vol dir que és un cop de puny, com el que va fer abans, que no el va veure l'àrbit. Allò sí que era una agressió, això també era agressió, potser la patada no, però l'empenta que li dona després a la cara amb l'altre jugador,
aquesta
sí que ho és agressió. Això és agressió,
és igual que doni un fort,
això
que
ho va ignorar.
I que costi que era penalti, la jugada és penalti, perquè contra, no es pot saltar així, a veure, és penalti.
No, això és penalti, no hi ha discussió.
A favor del Madrid, vull dir, està claríssim això.
Això no és discussió, però vaja, jo crec que el comitè, veient les actuacions que fa, seran dos partits, que és la sanció mínima que pot posar en aquest cas, perquè no pot posar una, perquè la sanció mínima són dos, i ja està, no crec que li posin més, encara que seria mereixedor de més, perquè altres vegades s'han fet servir imatges,
i hi ha
les imatges que havia fet abans, el que ha fet després de la patada i tot això, la sanció podria ser més gran.
Perdó, jo en el...
És a dir, que acabarà
amb la sanció mínima de sanció, que són dos.
No? Dos partits.
I encara es queixaran i protestaran,
Perdó,
perquè diran que va demanar perdó.
Perdó, tornant una mica enrere i per afegir una mica més de morbo a la qüestió de l'anada de l'Espanyol a Sevilla, és que en el cap de setmana torna a jugar al camp del Sevilla.
Sí. Tots els partits de Copa ho tenen, això,
Sí,
el Barça, l'Elche, sí, sí. Sempre passa, això.
Home, però
quan
això
arribes
una...
a quarts de final, sempre
una
trobes
casualitat...
la Lliga.
Però que... moltes... És casualitat, però s'hi dona molts cops.
Molts cops s'hi dona, sí.
Vol dir que haurem de prendre una doble dosis de...
Tinc entès que es queden a Sevilla uns dies.
Segur, està clar.
Sí, perquè jugarà el diumenge.
El dijous, si juguen el dijous...
Mentre no surtin per Triana fins a altes hores...
L'altre no sé si és el dissabte o el diumenge, no sé, deurà ser el diumenge, si juguen... No sé, però bé.
Del Real Madrid, evidentment, el nom del dia, no? Seria Cristiano Ronaldo, i pendents d'aquesta possible sanció per l'agressió en el partit...
Possible no, sanció.
Madrid-Còrdoba.
Sí! Que no sancionin, no m'ho crec.
Sí, sanció, si més no... ja només per la vermella tindrà, tindrà el partit...
El que sí és evident és que portem tres partits que el Madrid... No és el Madrid aquell.
El Madrid no és el
deia,
Madrid.
Jesús és un
dels que deia, diuen...
que no esperem que aguanti, i evidentment porta tres partits llessins, guanyant, però porta dificultats. A veure si és veritat allò de la gestió de la plantilla, a veure què passa. veure què.
Dèiem, el Madrid pot ser que no sigui el mateix Madrid. Els partits, la manera com els està traient, així ho fan visible, i també molts diuen que després d'aquest crit que ens ha tornat a reproduir el Xavi Calvo, el control tècnic, ara fa uns moments, la imatge de Cristiano ja torna a ser la que era abans.
Dolentes,
és a dir, que va estar controlat fins a l'últim moment del discurs, i els dies previs també compten, i que a partir del crit li ha tornat a sortir tot de dins, perquè la imatge amb l'escut, no sé si la volíeu valorar avui o no, però...
És una provocació a la...
Però jo crec que va a la part amb l'agressió, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, però això ho ignoraran totalment, no està reflectit a l'acte. I el comitè és molt fidel a les actes, quan els interessa. Vull dir, no, però és que jo no crec, jo sincerament penso que la imatge de Cristiano Ronaldo l'han intentat maquillar moltes vegades.
Sempre, sempre.
Però per a mi no me l'han maquillat mai.
És un Cristiano Ronaldo és sempre és el mateix. És un xungo.
Només la forma que té de celebrar els gols.
És un xungo. Sí, sí,
sí. Celebra uns gols d'una forma egocèntrica totalment.
Ostentosa i...
No, no, ja no ostentosa, perquè ostentosa ho fan tots i així. Ho fa egocèntric.
Personalista. Dir,
de,
sí.
Personalista, de què és ell.
No, la seva
cuixa. És ell el que ha marcat el gol.
La seva cuixa.
És ell el que ha fet el gol, és ell el que de Jones espera que tots li vagin amb ell.
Sí, sí.
Vull dir, i en canvi, quan fa el gol un company, la majoria de cops ni s'acosta. La majoria de cops, no sé que estigui al costat, ni s'acosta. Vull dir que, a veure, la imatge de Cristiano Ronaldo és la que és. Vull dir, és un xulo.
Aquesta és la imatge d'un campió del món.
Jo posaria una sanció.
A més, un campió del món, que també...
Jo posaria un article per sancionar. Un article que digués per mala conducta envers el futbol formatiu. Així mateix hi posaria. Perquè és una mala imatge que dona el futbol formatiu.
Amb això el que sí que volia apuntar és que a l'hora de donar aquests premis individuals a les entitats FIFA, UEFA i tot això, que també hauria de tindre en compte aquestes coses de cara al futbol formatiu. Vull dir, a veure, aquesta no és la conducta adequada. Vull dir, a veure, si és el premi al màxim golejador, doncs bueno, te l'hem de donar perquè és el que has marcat més gols. Però els altres premis que són més valoratius de la trajectòria, del joc, de tot, el comportament, jo crec que entra dins del joc amb un futbolista d'aquest nivell. I que això també es tindria que tindre en compte. No s'hi tindrà, però jo crec que es tindria que tindre en compte.
Mira, m'ha anat bé que parlés de futbol formatiu, el Josep Maria, perquè hem sabut també que la FIFA, després del Barça, ara investiga el Madrid per fitxatges de menors. Apunta l'AS aquest matí que dos veneçolans de 12 anys podrien ser l'origen del cas. Sí. El cert és que la FIFA ha demanat a la Federació Espanyola totes les operacions realitzades pel Madrid els últims 5 anys amb menors.
Per això,
i fins dimecres
porta 7
té temps per presentar la documentació.
Porta aquests moments al Madrid 7 fitxatges d'urgència a última hora. Es veu, el Palo li vindrà a sobre i aleshores ja els ha fitxat com va fer el Barça.
Abans de conèixer la notícia, jo que ja sabia que avui em tocava tertúlia amb tots tres, amb sobtaven i volia preguntar-vos per aquests tres fitxatges d'última hora, Odegaard i aquest tal Lucas.
Sí, a l'Asensio.
I Asensio també del Mallorca, i crec que encara es parla
queden dos més.
D'algun altre nom.
I el...
Hi ha un suec, no?
Que arribaria, vaja.
El suec aquest.
Aquell jovenet.
I a mi em sobtava molt...
Bueno, aquest ja l'han fitxat.
Mira, el Marc ara parla també de Laporte, del central de l'Atlètic de Bilbao.
Sí.
Em sobtava per què tants fitxatges.
A veure, aquí el Marc, l'As o el Marc o així, avui han dit això de Jones, però aquesta notícia es va donar fa uns 20 dies o quasi un mes, la va donar Mundo Deportivo.
Ara va dir, si ho podem dir, ho diem, l'avançava Mundo Deportivo.
No, és que és veritat, coses com siguin que es pot anar a la hemeroteca.
Sí,
ho vam dir fa més de 20 dies. Que estava sent investigat ell a l'Atlètic de Madrid i altres clubs europeus, entre ells Manchester United, em sembla que era...
I d'Espanya, el Rayo i el València és el que...
Sí, el València o el Rayo no me'n recordo. I després també estava Manchester United i hi havia diversos europeus també. Que això és una cadena, vull dir, el Barça va ser el primer. Jo crec que si no han perdonat el Barça és més que res perquè estan obertes les altres investigacions. Si hagués sigut el Barça un cas aïllat, jo crec que hauria hagut una rebaixa de la sanció, hi hauria hagut algun perdó, però clar, si perdonen, tenen que parar tot o altre i no ho volen parar. Al Madrid no sabíem els noms, però sí que sabíem que estava sent investigat, perquè ho van publicar, va sortir inclús amb una portada i tot del diari, van ignorar-ho, tota la premsa de Madrid va ignorar la notícia en aquell moment, I els fitxatges, és evident que són per això.
I tant, per
el Madrid sap que està fitxant amb 2 anys de perspectiva. Sí, ells compten ja que 2 anys de sanció no els hi traurà ningú, perquè saben perfectament que han fet el mateix que ha fet el Barça, que fan molts clubs, i que jo no ho reprovo. Jo crec que aquí és més problema de reglamentació de FIFA, sí, que d'actitud dels clubs. Sí, sí. Perquè, a veure, a mi, que un Barça, que un Madrid, que un Manchester United et portin un xaval de 14 anys de fora, li estan donant treball als pares, estan donant oportunitat als xavals que potser al seu país no tindrien, a tots els nivells, no només de jugar a futbol, sinó d'educació i de preparació i de tot això que no els donarien al seu país. Vull dir que tindria que legislar d'una forma diferent. Però bueno, la llei és aquesta, i com diu el Rajoy, hi ha que complir la llei, no? Llavors, sancionen. Vull dir que jo crec que són sancions injustes a aquest nivell, però no pel Madrid, pel Barça, per tots, vull dir, en aquest sentit. I aleshores els fitxatges són encarats descaradament això, vull dir, bueno, Madrid s'està reforçant pensant en aquesta temporada que ve i la propera. Llavors què fa? Busca gent jove, sobretot, que és el que està buscant al mercat, que despunten per tindre els lligats, cosa que no va fer el Barça al seu dia, que ho tindria que haver fet sabent la que li podia caure a sobre i que tenia poques possibilitats en sortir-se. Però el senyor Zubizarreta no va moure fitxa, i el Barça tindria que haver tingut ja 3-4 jugadors tipus Halilovic que té a dins de la casa, o menys controlats, per poder-los posar en qualsevol moment a l'equip. I el Madrid és el que ha fet. Jo trobo que ha actuat molt bé en aquest sentit, amb molta intel·ligència està fent.
Jo trobo que per mi s'ha obert una escletxa d'esperança amb el cas de la FIFA, de que hi han diverses, intenten haver diverses candidatures. No hi crec en cap, no hi crec que el Blatter perdi, perquè segur que es presentarà, però per almenys s'ha obert una escletxa, i concretament en el cas d'aquest és que llavors per poder comprar els clubs el Blatter, doncs llavors condeni, o sigui, faci amnisties i coses d'aquestes.
Sí, clar,
perquè si no, canvi, no ho veig gaire clar. Sí. Concretament ha sortit una candidatura de Qatar, que és bastant important, perquè ja sabem el que és Qatar, i evidentment aquí pot ser que li faci una miqueta de sombra, però que evidentment arrasarà el senyor Blatter, com sempre arrasarà. No,
no? També és possible que sortint el Blatter faci una amnistia, perquè bueno, s'acostumen a fer aquestes coses i ho arreglin. Però tot i així, jo crec que el que han de fer és un replantejament d'aquesta llei.
Totalment, totalment.
Un replantejament, perquè jo no crec que el Barça, a veure, a nivell de llei ho està fent malament, a incomplet, no es pot dir res, però a nivell d'entitat, de voler fer la feina que es vol fer i així, jo no crec que sigui dolenta. Ni amb el Barça, ni amb el Madrid, ni res. A veure, 2 xavals venezolanos que vinguin al Madrid, que li donin uns estudis, a part de treball als pares i això, quan allà al seu país probablement els pobres no faran mai res, o millor tenen inclús problemes d'estudis.
Sí, 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 tan segur, segur.
Pues escolta'm, no crec que estiguin fent cap mal, ni cap negoci. Una altra cosa és el món dels intermediaris, que aquí també intervé, de que tinguin controlats 5 o 6 xavals d'aquests, perquè ells van de cara al negoci, no van de cara a una formació i així, sinó van de cara al negoci. Això és diferent. Això és diferent. O de clubs que simplement el que van és a tindre un xaval perquè saben que després els vindrà al Madrid o al Barça els hi comprarà. Sí. Aquí sí que és negociar i traficar, es pot considerar.
Sí, sí, sí.
Però amb un Barça, amb un Madrid, amb un Manchester United, amb un Milan, amb un Atlètic de Madrid, amb un València, que són entitats serioses, que tenen les seves escoles de futbol i que donen, prioritzen molt l'educació, molt, tots sobre aquests clubs.
Sí, sí.
Prioritzen molt l'educació, els estudis, els prioritzen molt, inclús, no dic per sobre el futbol, perquè és el que es dediquen, però sí que el prioritzen moltíssim i ho controlen moltíssim.
Sí, sí.
Vull dir, no crec que estiguin fent mal.
Amb això vull llançar una llança en favor de la Junta aquesta actual del Barça, en el qual, dintre d'aquests 2 últims anys... ha fotut gent al carrer, com per exemple pot ser un cas de l'Albert Puig, perquè no entrava entre els plans aquesta gent, però és que a més la seva labor no és bona, no? Concretament estava cobrant una quantitat de diners, això és una font que ho sé exactament, que no pot ser que un home cobri els diners que estava cobrant fins ara, i que la seva labor no era bona, com el cas de, per exemple, de tenir la planificació del Barça B i del juvenil, que és cosa d'en Julià i cosa de Valentín, que són fora ja, que és ha sigut nefasta totalment, que hem tingut, per dir alguna cosa, el Munir i el Sandro amb el primer equip, ni han jugat al primer equip pràcticament, ni han jugat al B, i així va el Barça B.
Ahir van tornar a perdre tots dos, sí, tant, Barça B, exacte, i juvenil.
El Barça B ja està per darrere del Llagostera. Sí.
I només una, li queda atrapar el Sabadell. Sí,
és una pena que la planificació que es va fer, que es va molt feta, i el responsable, a part del Zubizarreta, lògicament, és del Valentí, del Julià, tots aquests que estan allà.
Parlant d'accions de la Junta i de destitucions, s'ha fet fora el team manager, no?, del primer equip, diríem, Emili Sabadell, també en les últimes hores, tot i que no s'ha fet un gran ressò.
L'Emili, sí. El que es coneixia com a Emili, sí, no ho sé.
Que era un d'aquells que quan es parlava del malestar de Messi semblava que Messi havia demanat que aquest senyor fora.
Era un dels que es deia. Que estava no amenaçat per Messi, però sí que...
Ja és fora.
I què feia dintre del Barça, aquest?
Material, l'assumpte del material. Era una espècie d'ajudant també del Corbella, sembla, de Xema Corbella.
És a dir, que acompanyava el primer equip a arreu.
Sí, sí.
I no sé si potser també, més que com Corbella amb el material...
Sí, no ho sé.
Sí que ja podia assessorar una mica amb altres aspectes.
Quan parlem de...
La logística de...
Quan parlem de renovacions de jugadors, per exemple, que es renoven, els cossos tècnics aquests, i parlo pel Barça, perquè el Barça, recordo que a l'època de Guardiola, i ara també sembla que té 25 jugadors, però és que en té 23 de cos tècnic. Hi ha 23 persones, dius, és tan gran la plantilla de jugadors com la tècnica. També s'ha de renovar això. Això també s'ha de renovar perquè hi ha molta gent que, el cas del Xema Corbella, és una cosa que tothom s'ha queixat, però tampoc no hi ha ningú que ho expliqui, eh? Però hi ha uns indicis de que han fet bé de retirar-lo també. A part que és l'home que sabia més el vestuari, és un home que també cobrava de certs jugadors. Això és cert, i jo crec que el món esportiu no ho diu, però ho sap millor que jo, això, aquestes coses, evidentment. I hi ha moltíssimes coses aquestes
que la gent del carrer... Vol dir que tenia un sobresou?
Jo diria que sí. I... dic que sí,
no
perquè...
No em sembla malament ho sé. No, si els jugadors...
No està ben vist, això, no està ben vist. Cobrar sobresous amb una empresa que estàs cobrant no està ben vist.
No, desconeixem, almenys en el meu cas, el sou de... En aquest cas de Xema Corbella, però
segurament
imagino que
millor,
no era el mateix...
Millor que el teu i que el meu, segur.
Sí, sí, però imagino que no era el mateix que el de Messi i Neymar o Oleguer en el seu dia.
I tant. Els dirigents d'un equip gran, ja estem parlant del Barça, evidentment, tenen que prendre unes decisions antipopulars, que és el que la gent de peu no veiem i critiquem. El cas de l'Albert Puig, puc dir-te que és un home que estava cobrant 350.000 euros. Val? I això no està bé. I és un tècnic, és un patata, des del meu punt de vista. Però també d'altres tècnics, que no puc dir qui són, evidentment, diuen que era un patata com a tècnic. I l'únic que va fer va ser aquell famós el llibre i el gol que es va deixar fer amb l'Espanyol aquell dia, perquè de justícia. El Barça va fer un gol quan estava un jugador a terra, sí. Llavors ell va demanar que la pròxima jugada l'Espanyol marqués. Vale. Això és l'únic que ha fet l'Albert Puig dintre el futbol formatiu. Va, res més. I, bueno, i això és el que no hi ha dret. I, per tant, les juntes del Barça, per exemple, en aquest cas, que estem parlant del Barça, té que posar unes mides que són antipopulars i que la gent de peu no veiem. I això és el que a mi, personalment, em molesta molt, que no s'expliquin les coses.
Mireu, Emili Sabadell ja no va viatjar a Elx.
No va viatjar, no?
I, segons ja havia avançat uns dies Mundo Deportivo, també en aquest cas, el substitut, Pepe Costa, de l'Oficina d'Atenció al Jugador, és qui passa a assumir, des de fa ja, per tant, 3 dies, aquest control complet del primer equip, del que era fins ara la tasca del team manager, Emili Sabadell.
De totes formes, a veure, el futbol, a veure, vale, que, està molt professionalitzat, que els jugadors tenen moltes necessitats i així, però tot 23 persones de cos tècnic són necessàries, sí, entre auxiliars.
A Barça ja fa molts anys, des del Guardiola,
Sí, sí. Ja, però són necessàries?
No, crec que no.
A veure, jo porto molts anys veient futbol i vaig estar molts anys al costat de l'Espanyol. I a l'Espanyol era un entrenador, un segon entrenador, i no hi havia ni preparador de porters ni res, era primer entrenador, segon entrenador, que era el que se'n cuidava dels porters. Hi havia un massatgista, que era Pepe Guijarro, a la meva època, amb el Jesús Sant d'ajudant, i hi havia el Vicenç, que era l'utillero, que era el que s'encarregava de material.
Sí, però...
I aquestes persones eren els que portaven a l'equip, les que ho sabien tot. A més, hi havia una
posa-hi un cap de comunicació, també. Posa-hi un cap de comunicació.
Sí, estava, també estava, també estava, però extern a l'equip. No estava dins de l'equip.
És a dir que quan tu estaves...
Eren 5 persones, i el Barça era igual.
4-5.
I el Barça era igual, perquè el Barça estava a l'Àngel Mur, tenia d'ajudant de massatgista...
El Papi Anguera.
El Papi Anguera de material.
Sí, de material era. I
hi havia un altre amb l'Àngel Mur, hi havia un altre, no me'n recordo qui era.
I aquests devien ser els que dèiem des de la pretemporada al Montanyà...
I aquests són...
Fins al final de temporada.
Aquests sí que coneixien el vestuari bé. Però el vestuari, tot. Sabien tots els intríngulis del vestuari, ho sabien absolutament tot.
Tot els intrínculs
ho coneixien tot, però a la vegada, al ser un gos tan reduït, s'ho callaven. Vull dir, sabien que allò era intocable, el que es deia dins, perquè si sortia algú, sabien de qui sortia, perquè hi havia poques opcions. Ara, clar, amb 23 persones, el que parli de dins d'un vestuari o que surt de dins d'un vestuari així, pot sortir per qualsevol lloc i no ho pots trobar mai.
Oh, i a més,
i a part de les filtracions, que és un dels temes així, és que són necessaris?
Penso que no, però bueno, mira, s'ha muntat així, perquè no oblidem, el Guardiola vaig comptar que en tenia 25.
Sí, sí.
25 igual, perquè
va ser el que ho va disparar
ja tenia,
fort.
Ja tenia un que era l'Estiarte. Tenia l'Estiarte, ja. L'Estiarte el tenia entre la,
perquè
entre
és amic
la,
seu.
Entre la Junta,
una altra cosa, tampoc.
Però entre la Junta i els jugadors.
Hostia. Sí, però, però alguna funció devia fer.
Entre la Junta i els jugadors.
A veure, no deixar, en teoria, entre la Junta i els jugadors...
Jo he viscut això, aquest problema amb l'Estiarte. Jo he estat al palco, he anat a saludar un jugador i m'ha tallat...
I t'ha fet de barrera.
Sí, m'ha fet de barrera ell.
Sí, però
barrera.
Feia de barrera, però no feia de relacions.
No, relacions
de relacions no en feia.
També era un tallafocs.
Exacte, de posar-te en contacte amb els jugadors o que el jugador...
Havia anat a l'institut amb el pare de l'Estiarte.
No, perquè nosaltres ens havíem trobat amb jugadors disposats...
Ah, però formava part, imagino, de tota aquesta... Sí, sortia al camp,
feia la rovellana, feia tot. Si estava a la banqueta, ho feia tot. Sí, sí, sí.
Sí, però a veure, jugadors que no els importava parlar, es concedia una entrevista o així, era l'altre que no els hi deixava.
Bueno,
no els hi
preguntava. Manats per Guardiola...
No, exacte, el club no.
Totalment. Manats per Guardiola...
Exacte. La funció de l'Estiarte era una funció,
així,
amb tots els meus respectes cap al senyor Estiarte, totalment inútil i innecessària.
Sí, sí, però va muntar Guardiola i apa, sí, sí. Sí, sí, tant que sí.
I com aquesta, jo estic segur que dins d'un grup tan gran de tècnics i així, a veure, algú es té que estar tocant els nassos.
Sí, sí.
Per força, perquè jo crec que no hi ha feina per tants.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Uns deuen viure millor que altres, i uns penquen i els altres figura que penquen.
I amb el risc que aprofitin a benentesa per explotar alguna mica en el jugador, perquè falta darrere d'algun jugador.
Cobrar sota massa, en fi.
Bé, passa que ara m'heu deixat
descol·locat.
Una mica estorat, sí.
I desvelat coses.
Canviaríem tots els títols, per tant, de l'era Guardiola, perquè les coses s'haguessin fet d'una altra manera i es concedissin més entrevistes.
No, una cosa que
tenen que veure. Es poguessin saludar els jugadors a la tribuna, a la llotja.
Bueno, a la tribuna, o sigui, la premsa ha tingut ja... els últims anys, ja porta anys que no deixa, no és accessible als jugadors.
No.
Els han tallat completament. Abans ells anaven al vestuari parlant amb un jugador, cap problema. Ara l'entrenador prohibeix i s'ha acabat.
Abans era el jugador que decidia si parlava o no parlava.
Sí, sí, exacte. Això,
si parlava o no parlava. I quan havia algun entrenador que s'hi posava una mica ferm, era el mateix jugador que plantava cara. Que deia, no, a veure, jo vull parlar.
Ah, clar, és que la bogeria, a més, des que el Barça és l'estat al cim, no?, del futbol, el millor equip del món, és total. Vull dir, la veiem també, evidentment, no? Tothom deu voler entrevistes amb els jugadors. Penso ara, els jugadors van als voltants de Reis a fer la visita als hospitals i allò és insuportable pels treballadors de les plantes, digue-li del Vall d'Hebron, digue-li de Sant Joan de Déu. Bogeria total.
A veure, algun control respecte abans ha d'haver-hi.
El control...
Té que haver-hi per una raó ben senzilla. Abans érem 5 mitjans que anàvem a tot arreu i que estàvem amb l'equip cada dia i així, i ara en són 40 o 50 diaris.
Clar, els d'aquí, els internacionals...
Clar. I... Algun tipus de control, algun tipus de filtre té que haver-hi. Però jo crec que s'ha muntat una parafernàlia entorn al futbol una mica excessiva. Una mica excessiva. Jo he viatjat pel diari bastant, anar a fer coses, reportatges amb altres clubs i així, i tu te n'anaves al Celta, i jo m'havia estat una setmana amb el Celta i acabava anant a dinar amb els jugadors, perquè com que em trobava ja sol, que no era un moment de jonses, estaves ja parlant amb un, va, et vies a comer, no sé què, i t'anaves a menjar amb ells. Clar, jo entenc que amb un Barça, amb un Madrid, això no pot ser. No, però és veritat.
No, sí, és veritat, sí, és veritat.
És veritat, això, vull dir que són coses reals que he viscut jo, i no fa tants anys, fa poc, relativament poc. Però clar, amb un Barça, amb un Madrid, això és impensable. Ara que després et surtin clubs molt menors, no vull dir noms, però molt menors, que van amb aquesta parafernàlia, i veus que hi ha tres periodistes allà...
Bueno, mira, l'Espanyol, abans de jugar aquest cap de setmana, ha recuperat el tradicional passeig, en aquest cas pels voltants del Powerade Stadium. Els jugadors van sortir a caminar. Sergio va dir, tantes hores aquí tancats, res, a caminar i no deixa de sorprendre, perquè els clubs ja no ho fan, no veiem els jugadors del Barça
per culpa de l'agòvio de la
fent
gent
una passejada
és l'agòvio de la gent
en
sobre
cap desplaçament.
No, és impossible, quasi.
Però bé, no m'heu comentat res, però sí, avui ens allarguem, però vaja, ho deixarem d'aquí 5 minuts, així el que avui no ens pot portar el Dani Aguilar en forma de directe i d'informació del cap de setmana a la redacció d'Esports ho condensarem a la crònica esportiva diària d'aquesta casa. Per tant, encara ens queden uns 5, molt estirar, 7-8 minuts. Partits de la setmana. Copa, dimecres pel Barça, dijous, Àngel, per l'Espanyol. És a dir, repetim el format de la setmana passada.
I el diumenge tornem amb el Sevilla.
I diumenge l'Espanyol jugarà amb el Sevilla i el partit, en aquest cas, del Barça,
que serà
contra el Villarreal.
Sí, diumenge a les 9 de la nit.
Per tant, temps en tindrà el Barça per descansar de dimecres a diumenge.
Dos partits d'usos, eh?
Qui creieu que jugarà contra l'Atlètic de Madrid a banda de Ter Stegen, que en principi hauria de ser el porter,
per mi el
que surti?
I l'equip amb l'Iniesta i el Rakitic i el Busquets.
El que ha jugat aquests últims partits. Exceptuant el de...
És a dir, Busquets Xavi va descansar ahir, abans d'ahir.
Iniesta també.
Iniesta i jugarà. Alves, i Iniesta i Alves, ja jugaran, estic segur.
Parella de centrals...
El Piqué i el Mascherano.
És a dir, que Bartra torna a quedar fora?
Sí, sí, segur. Per cert, que Bartra va fer un partit fluix el diumenge.
Sí, no va ser el seu millor.
Estava imprecís, no era el seu millor.
Perquè Mascherano al mig ja no li volem més.
En aquest partit el Mascherano és més important a darrere perquè és un jugador amb experiència que és molt viu i es necessita darrere.
A veure, i si t'està funcionant una fórmula ara, per què l'has de canviar? I menys amb els dos partits que tens per davant, que tens dos partits que jo crec que són importantíssims pel Barça. Bé, jo crec que Madrid, el Barça té moltes possibilitats, perquè jo estic convençut que algun gol entrarà, i això, gol que entri, gol que li dificultes ja a l'Atlètic de Madrid més, vull dir, el poses més amb més pressió i més força, i després el partit del Villarreal no el descuidem. Jo crec que és un dels partits importants que li queden al Barça a la segona volta.
Sí, sí, sí.
Traient a part Madrid, Atlètics i tot això, però el Villarreal és un dels importants que em sembla que porta 16 jornades seguides guanyant.
Sí, sí, està en un bon moment, sí. Podria ser que...
Està jugant.
Però jugues a casa, eh? Això ja és...
Jugues a casa, però que no ens oblidem d'ell, eh? Vull dir que és un dels equips que et pot fer la punyeta, actualment.
Tocarà patir?
Amb l'Atlètic?
Amb l'Atlètic de Madrid?
Sí, sí, tant, sí. L'Atlètic és un equip que
van fer
està
curt,
al minut 94, l'Atlètic Madrid insisteix, és insistent, sí, sí.
A dalt el trident, no? Imagino.
Totalment.
Però 1-0 dius que va ser curt. És just, però jo, en és Copa, just. Davant de l'Atlètic de Madrid 1-0, és com avança el 3-1 de l'Espanyol.
Jo preguntava, firmat. Opinió personal...
Jo l'hauria firmat.
L'1-0...
Jo, davant de l'Atlètic de Madrid, guanyar...
I el partit que es va fer,
que
a mi em va semblar fantàstic.
Guanyar i que no et marquin cap gol, jo trobo que ja és bo.
I és més, el Barça va jugar bé, també.
I va jugar bé, sí, va jugar molt bé.
És això el que és molt important, mantenir la...
Clar, ho diu 1-0, jo crec que és important, és bo, és un bon resultat, i per anar amb bastantes garanties a la tornada.
Se sap a l'àrbit, que l'àrbitre de l'Atlètic Madrid, Barcelona?
Imagino que sí que hi ha d'estar...
Sí, no el recordo ara, però és que
anunciat, ja està donat. Però ara mateix...
Perquè això dels àrbits és un... No estic gens d'acord.
Aquí no donem per més, eh?
Sembla que ho vaig dir la setmana passada,
aquest
no?
Ordinador no ens deixarà
no
progressar.
Des,
no ho podrem buscar temps. Àngel, a Sevilla, el resultat perfecte per l'Espanyol seria...
A Sevilla? O per allò, seria un...
Costa del micròfon, Àngel, si no...
Home,
no quedarà
dir,
el pronòstic
anunciat. Poguem-ho triar, jo crec que podria ser un 1-0.
Això tries un 1-0?
A favor de l'Espanyol, eh?
Ah, vale, 0-1.
Sí. O un 2-1, no, perquè jo crec que ells també en poden fer algun. Vull dir, ens hem de moure dintre del 1-0 o 2-1.
És a dir, el 0-1... O el 2-1, ara no sé si em parles de derrota o de victòria.
No.
En aquest cas, de derrota.
Dir que ells en fessin un, nosaltres en fessin
1-2.
Ah, també.
Aquest és el tema.
0-1, 1-2.
És a dir, sigui com sigui, victòria.
I amb la capacitat de fer gols que tenim ara, jo crec que creure en un gol o dos, ja haig de creure. si el Sevilla no, no es revoluciona molt més del que vaig veure l'altre dia, i no sé com va anar a València, però...
No, València va jugar, sí, bé, passa que València és un bon equip, sí, sí, està molt bé el València. València i Sevilla són els que estan millors després de tots.
I Villarreal, són els tres que estan bé.
I tant, i tant.
Per tant, jo, dit, pràcticament confio salvar l'eliminatòria.
Molt bé, doncs confiem-hi, confiem que tant l'Espanyol com el Barça passin a semifinals. Això voldria dir que una final Barça-Espanyol és possible,
és possible
i que està una mica més a prop.
Si passa en aquesta eliminatòria, jo crec que és molt possible.
Sí. I a més, jo suposo una situació psicològica del Sevilla, que el dijous tindran el cap que el diumenge han de tornar a jugar amb l'Espanyol, i això els hi juga negativament. Que diu, el que no fem avui ho farem diumenge.
Això és l'entrenador el que té que...
Sí, vull dir, si no sap...
Si l'Espanyol passa al Sevilla, a l'Atleti Bilbao, l'Espanyol es carrega l'Atleti Bilbao perquè està patant.
Sí, molt.
I li té un poc menjar
l'Espanyol. Sí, en aquest moment que és...
Doncs bé, senyors, farem canvi de sintonia ara, com si res, com si Dani Aguilar fos aquí amb nosaltres, però escoltarem la veu de Joan Garcia, que d'una forma una mica més condensada en resumirà el que ha estat el cap de setmana local en clau esportiva, destacada aquesta segona posició, aquest subcampionat del júnior masculí, en hoquei sala davant l'Atlètic Terrassa, guanyador de 31 de les 35 edicions disputades, i el debut del tècnic de la Unió Esportiva Sant Cugat masculina també, Mario del Campo, amb victòria. Àngel, Josep Maria, Jesús, gràcies, fins dilluns de la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons.